Hola, què tal? Bon dia. Us saludem des del locutori de Ràdio Sant Feliu. Tal com comentava ara l'Isidre, teniu aquest telèfon 972-82-1803 per dirigir-vos directament a l'alcalde, senyor Carles Motes. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé. I també teniu un correu que és alcalde@rsf.cat i durant el programa a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, tant al Facebook com al Instagram. I la setmana passada no vàrem poder fer programa, no, doncs per les ocupacions institucionals del, de l'alcalde, si ens vol explicar, alcalde, què
sí, va passar. Sí, bueno, no arribava a temps, tenia una reunió a Girona, precisament a la Diputació, i no vam, ja vaig preveure que no podria arribar a temps per iniciar el programa, per això no ho vam fer la setmana passada.
Molt bé, parlem, com hem fet tantes vegades, comencem pel Covid, quin és el moment, quina és la situació?
Bueno, la situació en aquests moments és positiva, eh? Continuem amb una, bueno, doncs amb unes persones afectades en aquests moments que són molt baixes, com mai havien tingut. El que passa que encara sí que en comenten que encara hi ha persones que estan afectades en diferents... tingueu en compte que quan parlem del centre de Sant Feliu, el centre de vacunació o el centre d'atenció primària inclou també els municipis de Platja d'Aro i Santa Cristina, eh? I també me comentaven doncs que hi havia, doncs, es mantenia les bones, els bons nombres, de contenció i que la situació era positiva, i sí que m'anunciava el centre d'atenció primària que aquesta setmana començaran a trucar també per posar de la tercera dosi a les persones de més de 70 anys i que també aprofitaran també per posar la dosi de la grip a qui vulguin. Això es posaran en contacte des del centre d'atenció primària amb els majors de 70 anys per poder fer la tercera dosi en aquest cas. També hi ha persones que ja s'han posat també en contacte amb nosaltres de que doncs, per alguna circumstància o per altres malalties doncs, ja se'ls ha subministrat la tercera dosi, però per les persones de més de 70 anys es farà a partir d'aquesta setmana que ve i alguns ja rebran la trucada per doncs, acostar-se a anar a la Glotap per rebre la tercera dosi de Covid, però també en el cas de que ho vulguin, també per la vacunació de la grip.
Molt bé, anem a parlar de... Bueno, tenim hospitalitzacions, suposo?
No, en aquests moments no anem, que m'hagi arribat a mi informació no en teníem cap.
Molt bé, doncs dels temes de la setmana, estàvem comentant ara aquí fora de micròfon que ja hi ha... Bueno, que, i l'altre dia jo li preguntava aquí sobre el tema dels Atlló, aquesta història inacabable, interminable, i sí. em comentava abans d'entrar en antena que hi havia novetats sobre aquesta qüestió.
Sí, havia novetats perquè aquesta setmana tenia previst una reunió que vam desenvolupar ahir precisament i la que m'interessava era tornar a recuperar el calendari. Si us en recordeu, teníem el compromís de que a final d'any de l'any 17 arribéssim a la fi de la liquidació d'aquesta herència i de que tots els immobles ja estiguessin subestats i bueno, doncs, des de l'any 17 això no va poder ser. Ahir a la reunió que vaig tenir amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat també vam aconseguir fixar un calendari que jo crec que és important i en el calendari que vam fixar ahir doncs una de les bueno, de la part positiva, que jo crec que va ser una reunió molt positiva, és que vam poder fixar un calendari en el qual ja es podia anunciar doncs, que abans, en el desembre, durant el desembre, que és quan es reuneix la Junta Ordinària d'ells, del patronat, de la Junta Distribuïdora d'Herències que té la Generalitat i tenen diferents membres, doncs a la reunió que faran ordinària del mes de desembre es resoldrà la sortida subhasta o la venda pública del que queden en aquests moments, queden tres immobles. Un és aquell que us comentava ara fa ja uns mesos en què nosaltres havíem posat en contacte amb l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè l'Agència Catalana de l'Habitatge li demanés a Patrimoni que li cedís aquest edifici per fer habitatge públic, que és el Regente, que tenim al carrer de la Creu. Aquell edifici passaria a ser habitatge públic que desenvoluparia l'Agència Catalana de l'Habitatge i llavors entraríem a la venda per poder finançar doncs, aquesta construcció d'habitatge a l'Hotel Mediterrani i al Rex 2, que això sortiria ara al desembre. També amb el compromís de que també hi hagués un repartiment previ abans de la liquidació total del patrimoni del que en aquests moments tenen com a fons líquids, que no me van poder concretar ahir, però que bueno, a les properes setmanes sí que m'ho podran concretar i podrem fer tant la destinació d'un dels immobles al regente per habitatge públic, la sortida a la venda dels altres dos immobles que queden, que en aquest ja quedaria tot liquidat, i el repartiment parcial dels fons que hi hagués, que també ens faran falta quan sapiguem el tracte de qual... Almenys hem fixat el calendari, que això era important també per tenir...
Molt bé. Estic veient que un titular de les nostres notícies de la Direcció de Comunicació d'Endesa a Catalunya que invertiran enguany 300.000 euros a Sant Feliu de Guíxols per reformar la xarxa elèctrica i millorar el servei al municipi.
On està el cava? Que portin el cava o que portin alguna cosa, no sé, tenim aigua aquí, no? Doncs està l'aigua. Bueno, a veure, és una molt bona notícia, però ja sabeu que hem patit molt per arribar en aquest compromís. Aquest estiu, recordeu, no? Ens vam adreçar i vam presentar la nostra queixa per la manca d'inversió que tenia Endesa en el municipi, perquè cada any teníem talls de subministrament que malbaratien la nostra imatge com a ciutat turística. Ens va afectar precisament el 15 d'agost, l'època de màxima afluència, i bueno, doncs estàvem en aquest punt, no? Al final sembla que les coses han anat que bé, s'ha millorat en aquest sentit el tenir el compromís d'aquesta inversió de 300.000 euros a la ciutat en millorar les instal·lacions. O sigui, tan errats no anaven de que faltava inversió a la ciutat. Sí que ens han comentat que dels 7 transformadors que tenim, transformadors tindran una actualització tant dels seus equipaments com de la manera de gestionar-los, per poder també gestionar remotament. Sí, també m'han comentat que genera una anella elèctrica, o sigui, es dona una sortida en el cas d'una anella, en el cas que hi hagués un tall de llum, doncs que es pogués subministrar per una altra via, en aquesta de mitja tensió. I bueno, doncs són inversions que són importants, vull dir que hem trigat un parell de mesos, però sembla que el resultat ha sigut positiu. Ara doncs esperar que dels anuncis d'aquesta inversió de 300.000 euros que ja tenen prevista, doncs que entri en funcionament el més aviat possible, però té una molt bona notícia.
Molt bé, d'aquí uns moments tindrem una trucada. Entretant, podem comentar que també s'ha mantingut una reunió amb els veïns del carrer Londres. Ja estava explicant vostè, doncs, que es feia l'allargament del carrer fins a connectar amb el carrer París. Com va anar la reunió?
No, va anar bé. El tema de la connexió del carrer Londres, ja saben que no és un tema només nostre, o sigui, només de l'Ajuntament, sinó que estem pendents d'aquesta empresa que té l'obligació de construir aquest carrer. Nosaltres hem de fixar els terminis i preveiem que durant l'any que ve això pugui ser una realitat, perquè al moment que presentin el projecte d'urbanització del carrer, doncs es durà a terme, i si no hi ha contratemps, doncs aquesta empresa estaria obligada a fer del primer que hagi de fer en aquell entorn, abans de fer les edificacions que calguin en el descampat que ells són propietaris, han d'urbanitzar l'entorn, i una de les obligacions primeres que tenen és la connexió d'aquest carrer. Vam parlar també d'altres temes que afecten el barri i en el qual tinc pendent de buscar un moment per assistir en el barri, per acostar-me al barri, com vaig fer aquest cap de setmana amb el Sot d'Escanyers, doncs acostar-me al barri per mirar quines altres coses que són de més petit format, però que són, jo crec que, importants perquè formen part del dia a dia dels veïns i que són també de les que hem d'atendre, igual que les que fem normalment amb les portades que tenim aquí.
Molt bé, no sé, suposo que el tema de trànsit va sortir, o és,
sí,
i això
sí.
De la doble direcció és irreversible, vol dir que de cara sigui d'una sola direcció?
Bueno, aquest és un tema per seguretat. El tema de que ja es van posar en aquell moment d'una sola direcció és perquè cotxes aparcats i dos cotxes circulants l'amplada del carrer no ho permet. Vull dir, el que hem de mirar és de donar sortida als vehicles amb aquest enllaç perquè no facin en aquest moment aquest recorregut que és una mica més llarg, però el tema de que és un carrer d'una sola direcció, crec que per seguretat, això ja també per petició d'algun d'ells també van portar un carrer.
Molt bé, no sé si, bueno, ja vam parlar també l'altre dia de en aquest sector precisament del carrer Doctor Fleming, si hi ha manera d'eixamplar-lo, no?
Sí que hi ha manera d'eixamplar-lo, s'ha de fer un projecte d'aquest carrer. De fet, ara vinc d'una reunió en la qual hem estat mirant amb els arquitectes que tenen adjudicat al carrer Santa Magdalena i al carrer Santa Teresa, que són dos projectes que volem de reforma, carrer Santa Magdalena des de la carretera de Girona, precisament fins al carrer Girona, vull dir que és un tram molt llarg, hem tingut la reunió, de fet jo he sortit abans de la reunió per poder venir aquí a la ràdio, i el del carrer Santa Teresa, que es va des del carrer Eres fins al Cúbies, no? En aquest sentit, doncs, bueno, el carrer Fleming també és un d'aquests projectes que s'ha d'afrontar, però que els anem, ja dic, anar fent a poc els que tenim en marxa, i ara estem treballant amb aquests, i també ens treballem el carrer Fleming, que es pot fer més ample, jo crec que s'ha de fer més ample. Allà tenim un tema d'excavació dels laterals, perquè ja us heu vist, no?, que tenim que per fer-ho més ample, per poder fer almenys que puguin passar dos direccions, el tema del clavejat elèctric, bueno, s'ha de mirar el soterrament d'aquell clavejat, que és la línia que tenim en aquest espai, i el desplaçament, que hi ha unes roques i un arbrat, doncs que s'hauria de fer net per poder fer aquesta clava. És un dels carrers que tenim aquí.
Molt bé, fa una estona que ens estàs parlant al telèfon, 972-82-1803, 972-82-1803. Tenim l'Angie. Angie, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Angie, bon dia.
Bon dia, Carles.
Hola.
A veure, vull fer dues coses, vull fer dues preguntes, no?
Sí.
A veure, la primera, em vaig trobar que el dissabte, al matí, a les 9 del matí, vaig tenir que amenaçar del servei d'urgència. Per un problema d'otitis, faringitis, etc. Em van fer esperar, van fer el protocol Covid, em van fer esperar a la plaça, on hi ha la barraqueta aquella, doncs on t'atenen. Van trigar una hora. La gent estava esperant allà a la porta, amb fred, jo en aquell dia tenia aurícula, a 37.7, això és inconcebible, Carles. No es pot esperar una persona així. Entenc perfectament que no és problema ni d'infermeria ni de les metgesses, perquè només hi havia una metge per portar les urgències internes i les de zona Covid, ¿vale? O sigui, jo en cap moment estic dient res de sanitaris ni dels treballadors. Vagi per davant.
Però que no n'hi havia prou, no?
Perdona?
Que no hi havia prou gent, no? Si te vas esperar
no
una hora.
No n'hi ha prou, i el problema, i per lo que vaig posar per Facebook, suposo que no sé si l'has llegit, i gent, altra gent que ha anat comentant, no sé, s'han trobat també amb nens petits, gent amb 89 anys, em deia un noi, amb el seu pare, amb tot aquest tema. Què passa quan arriba? O sigui, que tu estàs malalt, te posen a la zona Covid perquè et posen un quadre molt semblant, no? Amb grip, otitis, faringitis o tos, vas amb febre, i te deixen allà a la sala, a la plaça, sense que no hi hagi res, quan tu l'únic que vols és calor, i més ara que arriba a les 7. I estàs una hora de rellotge, perquè jo vaig entrar a les 9:05, quan jo vaig anar allà, em van dir, des de la finestreta d'urgència tira cap a la plaça a darrere. Vaig tenir que estar fins a les 9:35, 9:40 aproximadament. Em va visitar molt amablement la metgessa. Em va dir que, bueno, però no tiquis.
Vas trigar una hora, vas estar una hora a la plaça, entenc.
Sí, perquè des que em van visitar, després em va dir, tranquil·la, que te faré ara, us faré la recepta electrònica, d'acord? ¿Vale?
Però jo el que vull dir és que vas trigar una hora amb el tema de la PCR, de la prova
d'antígens. No, és PCR, no confonguem. A veure,
Estava esperant per entrar a urgències i et van tenir una hora esperant, a fora.
Sí, perquè està la zona Covid, que és aquell xiringuito que hi ha al garito, que no és com dir-li.
Sí, la barraca aquella que te fa la prova, sí, te fa la prova i des d'allà pots entrar.
No et confonguis. No fan proves, o sigui, jo, a mi no me van fer cap prova, simplement, com que jo anava amb un quadre d'otitis, de molt mal de cap, de faringitis i de tos i de febre, per precaució, lògicament, es fa aquí, que és una zona Covid, per evitar, que ja me sembla bé.
Te dona el resultat i entres, no?
Tu entres, et visiten i diuen, no, mira, tens otitis i tal, surt a fora, que ja te farem la recepta.
Ah, val. I és aquí on t'has d'esperar.
A fora de la, de lo que és la plaça, hi havia dues noies, una senyora gran, que em va fer molta pena, perquè estàvem tots iguals, perquè ara és l'època de grit. A veure, és que és normal. Però el que no és normal és que s'estigui esperant allà una recepta que totes ens les van donar a la mateixa hora. Al mateix moment ens ho van donar tots igual. I el que no és normal és que hi hagi un sol metge, com deia ella, diu, sento molt, diu, però és que estic pa todo. Dic, no, tranquil·la, dic, que no és culpa vostra. No?
Angie, anem avarallant perquè si no ens allarguem molt. O sigui, la queixa, en definitiva, és que creus que ha d'haver-hi més personal atenent les urgències?
No, a veure, el concepte com s'ha posat de fer un garito allà per separar una cosa de l'altra, ja m'assembla bé. El tema està que les esperes, que si s'han de posar un altre tipus de garito o han de posar unes cadires, perquè com tu comprendràs ara comencen a baixar temperatures.
Sí, no, tot això ja ho has dit. És que hem de... encara tens una altra pregunta i hem d'anar abreviant. O sigui, la demanda que li fas a l'alcalde, quina és?
Que, sisplau, a mi m'han dit que això és de sanitat, però la plaça és de l'Ajuntament. Si hi ha alguna possibilitat de fer com un entoldat o alguna cosa tancada, perquè la gent puguem esperar, o es puguin esperar, la gent que hagi de menester entrar a urgències,
bueno,
per la part,
un espai
quan
tancat,
van amb
no.
Grip.
A la plaça pots tenir cadires, si vols, per seure, que jo entenc que haurien de ser-hi, però un entoldat no, perquè precisament el que es fa aquí és evitar que la gent que arriba a urgències estigui junta en un espai tancat. O sigui, per això te fa la prova PCR.
Sí, però, Carles, el que no és lògic tampoc és que estiguis amb una enfermada a febre o estiguis amb nanos o el que sigui, estàs allà a la plaça, sigui la una de la matinada fins les 12 del migdia.
Ja. Amb això que em comentes, nosaltres només fem tot allò que ens diu, i sempre ho hem posat ràpid, el que ens ha demanat el centre d'atenció primària. Jo entenc que això que... O sigui, que puguis estar a l'ombra o que tinguis un lloc per seure, i això sí que ho trobo normal, però que hi hagi un espai... mínimament tancat, no, perquè els malalts estarien barrejats i vés a saber si algun dels, en aquest cas el teu, va resultar tot negatiu, però si hi hagués algun positiu, doncs tindríem un creuament de malalts que jo crec, per l'experiència d'aquests mesos, no crec que el centre d'atenció primària me'n permeti fer això.
Sí, bueno, però el que no és normal tampoc és que estiguis allà a la plaça, un amb una punta, un a l'altra, però que estiguis a la intempèrie i que estiguis una hora allà esperant,
però això té tendència...
entre que te visiten i que te donguin l'altre.
Sí, però això té els dies
comptats.
I torno-te
a repetir, No, en cap moment són els sanitaris tenen culpa.
Bueno, però igual, els sanitaris, igual que qual altre servei públic, pots fer una reclamació i una queixa si no te sents ben atesa, i en aquest cas... Pues,
no, és que me sento... A veure, jo quan veig m'he sentit bé. El problema ha sigut l'espera fora del local.
L'espera forma part del servei que et donen. Jo puc passar la queixa a la directora, que ja dic que en parlem pel tema del Covid, però ja dic que aquest quiosco que hi ha en aquell espai té tendència a desaparèixer. O sigui, ara, si les dades continuen millorant d'aquesta manera, aquests circuits i anem recuperant la normalitat, això no hi serà.
Bueno, si això va a millor, vale, però si com que hi ha...
A més, jo tinc el compromís d'ells que ho retiraran. Nosaltres el que vam fer va ser autoritzar de posar-lo i que ho retiraran de seguida que les dades millorin. Jo espero que això sigui aviat, però tot i així, el tema de les esperes a la sanitat pública... tu saps que això és un tema d'actualitat a tot arreu,
Mira, però Carles, escolta una cosa, rei. A veure, jo m'ho puc esperar a dins, a l'entona, encara que tingui febre. Però a fora, en fred, no. I veure una senyora de 80 i escaig d'anys...
Això ha de desaparèixer, o sigui, les esperes han de tornar a la normalitat. O sigui, l'atenció ha de ser a dintre, de seguida que... el centre de, bueno, que el Departament de Salut ho digui, doncs podran entrar tots a dintre sense haver de fer proves, i jo espero que sigui aviat, perquè això té una provisionalitat fins que les dades siguin permanentment bones com les que tenim ara i no tinguem repunts, que encara ve de saber el que ens passa, perquè en aquest moment encara anem amb molta
trucada. Hem de tallar trucat. Tens una pregunta ràpida, Angie, perquè és que portem molta estona.
No cal.
Digues. L'altre.
No, cap problema. Sí, tranquil.
No, home, però digue-la.
No, és igual, tranquil.
Bé, doncs vinga.
No, només vale. Volia doncs, fer
Angie,
més...
Passo, li passo això, com que hi parlo cada setmana,
parla
passo a la directora i a veure ella què pot fer-hi. Vale.
Sí, no, però és que el tema és això de que a mi em va fer pena, o sigui, jo no la vaig trobar bé, però més em trobava pitjor veure una senyora de 80 i pico d'anys que
sí, la casuística segur que els que van dels que alguna vegada van a urgències és
això, vull dir. Vale?
Molt bé,
vinga.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Una abraçada, adéu.
Adéu. Molt bé, alcalde, estava parlant abans de que truqués la Angie, estava parlant d'aquesta reunió que havia tingut amb veïns, en aquest cas del carrer Londres, d'aquest sector, uh-huh. I també ha fet esment de que havia estat al sot dels Canyers, dels quals n'hem parlat en alguna ocasió, de que hi faltaria alguna actuació.
Sí, en aquesta, en aquest cas aquesta va ser dissabte vaig estar pel barri també del sot dels Canyers, perquè vam estar amb uns veïns que estan interessats en la millora del seu barri. Vam estar el matí de dissabte voltant pel barri. Avui, no sé si ja ho heu vist a les notícies que publiquem aquí a la ràdio, jo ahir vaig poder-me acostar, ja s'està instal·lant en el que és la zona esportiva i on hi ha el parc infantil just davant del col·legi Valdiri, les tanques perquè les pilotes no surtin, amb unes porteries de futbol noves perquè els nanos puguin jugar. I si algú del barri ens està escoltant, ahir que vaig acostar-me amb els operaris, me van anunciar que les tasques, les feines aquestes de l'ubicació de la porteria, que el que estem fent és que l'han posat el mateix que a la zona de les barbacoes, aquella valla tot al voltant de la zona on els nanos juguen amb les porteries i en aquest cas cistelles de bàsquet, doncs allò estarà acabat divendres. O sigui, pel cap de setmana ja estarà, o divendres a la tarda ja estarà disponible perquè els nanos puguin jugar en aquest espai. Llavors el que vam fer va ser voltar pel barri per mirar les deficiències que hi havia, teníem cotxes abandonats, teníem temes de jardineria que també hem engegat, el tema d'ubicar un nou parc infantil en aquell espai, que tenen els llocs que estan molt obsolets, ja que tenen molts anys en aquell espai i jo entenc que s'han de canviar i hem de posar parcs nous, i altres temes urbanístics que irem avançant, en els quals els hi vaig anunciar que ja teníem previstos i en el qual ara que estem elaborant els pressupostos, doncs volem que hi hagi partides específiques per desenvolupar en aquell espai que és, ja us dic, és un espai que necessita inversió i que estem disposats a fer-la, i en aquests pressupostos que volem presentar per l'any 22 ja han d'estar inclosos.
Tenim trucada preparada? No tenim la trucada encara, però doncs parlem de... Tenim a la Laura que entra ara mateix a l'estudi i avui obrim una nova secció, aquesta que ja ens fèiem entre nosaltres sobre les queixes que es fan a la ràdio, com aquesta que ha fet l'Angi, i més que en puguin venir. I el que fèiem doncs, és que les dèiem nosaltres. Què vam pensar? Doncs que la Laura, que és qui coordina des de la ràdio amb les àrees a través de les peticions que fa l'alcalde amb els caps d'àrea i també amb altres funcionaris, doncs que ens aporti aquestes queixes i les respostes. Laura, comencem?
Doncs sí. Bon dia. Bon dia, el ciutadà, senyor alcalde, Josep. Molt bé, doncs, com diu en Josep, a partir d'aquesta setmana m'incorporo, direm, a la secció de, podríem dir, de fer d'altaveu de la gent que ens truca, la gent que vol participar, que té alguna pregunta, alguna queixa, algun suggeriment. Recordem que el telèfon és el 972-82-1803, també el correu electrònic alcalde@rsf.cat i també podeu comentar els directes d'Instagram i Facebook. Nosaltres ja tenim els deures de la setmana passada fets. I si et sembla, començarem amb una de les queixes que ens deia que sobre uns cartells que hi ha a Sant Feliu, els de la Barana de Mar sobre història antiga, que la gran majoria estan pintats amb grafitis, tenen cantos rovellats, amb punxes increïbles a l'alçada del cap d'un nen i que alguns estan desgastats i també n'hi ha un que falta.
Sí.
Nosaltres ens hem posat en contacte amb l'àrea responsable, que és l'àrea del Museu d'Història, i tenim resposta?
Sí, bueno, la resposta que ens donen els tècnics i també que nosaltres quan li vam fer arribar a través de la persona que ens havia trucat la setmana... Bueno, anava a dir la setmana passada, però no, la setmana passada no vam tenir programa, l'anterior... Hem fet una revisió dels cartells aquests que es comenten. Sempre que hi ha algú que té alguna queixa, el que fem és revisar-ho. S'han revisat, els que estiguin en mal estat els retirarem i els altres doncs, els deixarem. Sí que s'ha d'anar al tanto doncs, perquè deia que estaven a l'alçada d'un nen, però bueno, si circulem amb prudència, els que estiguin en llocs que estiguin mal ubicats o que estiguin doncs, algun tipus de... que estiguin obstaculitzant el pas o d'alguna mena, doncs el que farem serà retirar-los. I els que veiem que estiguin en bona condició i no presentin aquest risc, doncs es deixaran com a tema informatiu sí que m'agradaria que la gent que, bueno, si alguna vegada la tenim pintades o tenim qualsevol cosa que estigui mal feta, doncs si s'estuquen aquí a la ràdio, si estan reparant l'alcaldia, doncs passarem a netejar-los o a reparar-los en la casa que estigui.
Quan parla de retirar-los, vol dir que els trauran i no es tornen a reposar?
No, en principi, si estan mal ubicats o li busquem una ubicació nova o els retirarem directament. Si veiem que estan en un lloc de molta afluència, amb una alçada que, bueno, de fet sí que és veritat que l'alçada és per una mainada que si va corrent potser no el veu, no? Doncs si són llocs de molta afluència de gent o de pas, que no sigui un lloc de poder anar a mirar, per exemple, és diferent el cartell que podem tenir a Salvament, que és un lloc per anar a mirar la badia i que des d'allà t'explica quina és la situació de les tartanes, per exemple, que el que puguem tenir ubicat en algun lloc de pas on te poden passar amb bicicleta o poden passar amb patinet o corrents i es puguin donar un cop. Llavors aquests són els que procedirem a ubicar en un altre lloc, si és possible, en el mateix espai, i si no, doncs els recuperem.
Molt bé.
Molt bé. Jo vaig fer una demanda que si es podia reposar el de la cantonada del carrer Santa Margarita, que parlava de Cal Nou Noé, del barri aquest de pescadors, si és possible.
Aquell es va retirar?
Bueno, allà hi ha el pal, però no hi ha, no hi ha el plafó.
Val, doncs és raro. Si no hi ha, si ha quedat el pal sense
sí, ha quedat el pal. Sí, allò és que...
Vale, doncs ho apuntem i mirem si podem recuperar en algun lloc deu haver anat el plafó i si no hi és, doncs ha de tornar-lo a recuperar perquè tindrem les fitxes per poder-les recuperar.
Molt bé, Laura.
En tenim una altra que diu el parc que hi ha al carrer Josep Maria Vilà Gandol, que és a la zona del darrere del supermercat Esclat, està sempre ple de caques. Es podria netejar, també hem parlat amb la cap de l'àrea de gestió de residus i neteja urbana, amb la Olga Dilme, que també ens ha donat resposta.
Sí, aquest era, em sembla que era una trucada d'en Marc, ho van fer netejar, però no només volem que netejar-ho puntualment, sinó que li hem demanat a l'empresa de neteja que ens pugui dir quina és la planificació que ells poden garantir de cada quan aquest parc es netejarà. No només a requeriment, no només quan estigui brut que ho diguin, sinó que jo crec que crec és que hem de treballar amb una planificació, que puguem dir als ciutadans, escolta, el parc o la plaça que tens davant de casa es neteja els dies que me digui l'empresa de festa, no? Me diu, escolta, són 3 dies a la setmana, 2 dies a la setmana, un dia a la setmana, els dies que siguin, però que puguem comunicar-ho. Jo crec que això és important per garantir la neteja, però també perquè els veïns coneguin quan es passa a netejar el seu espai i si en cas que això no sigui així, doncs que puguin queixar-se, que puguin dir, escolta, aquesta setmana en comptes de venir, en comptes de venir 3 dies, només han vingut 2. Per quin motiu? Escolta, potser hem tingut una urgència en un altre lloc i hem hagut de desviar el servei, o simplement doncs, que l'operari no ha passat de llarg i en aquell moment no podia fer-ho, o que estava baixa, o que no hem pogut atendre. Doncs no només atendre en el moment per la trucada que tinguem, sinó que tenir una planificació. I en aquest cas, d'aquesta plaça, que jo hi he anat alguna vegada i sí que és veritat que he vist que en el parc infantil doncs, algú porta un bufet i deixa el bufet allà que faci les seves coses, la netegem a requeriment, quan aquest veí ens va queixar, però el que volem és poder dir-li a aquest veí i a la resta de veïns quina planificació tenim des de l'empresa de neteja per poder dir-li, escolta, la teva plaça l'havia d'anar a netejar els dimarts i els dijous, o els dies que ens diguin, i ara estem pendent d'aquesta resposta. Val? Es va netejar quan ho vam comentar, però li hem fet aquest requeriment, i això ho hem demanat per tota la resta de la ciutat, no només la planificació per una sola plaça, sinó que en els diferents punts de Sant Feliu que ens puguin passar aquesta planificació. Recordeu que tenim vigent i ja adjudicat el nou contracte de neteja, que ha de significar un canvi important a la ciutat i que estarà implementat, nosaltres calculem que serà abans de l'estiu. Ara amb tot el tema aquest del subministrament de xips i vehicles i de més que s'encarreguen sota comanda, doncs la visió és aquesta, no és una cosa immediata. Però dintre de la una cosa és el material que hem de comprar i una altra és la planificació que nosaltres demanem que facin per la ciutat. O sigui, he aprofitat per donar-te aquesta resposta però explicar-te que no ens hem quedat aquí sinó que hem anat una mica més
enllà. 5 minuts abans de començar el programa també ens trucava la cap de l'àrea i ens deia que sí que estava el parc netejat però que farien això, que se'ls obligaria com a mínim almenys una vegada segur.
Una planificació, sí.
Doncs tenim més propostes. Una doncs, que ens deia que si es pot reposar el llum del fanal que hi ha a la porta del supermercat Esclat, que està fos, també l'hem passat a l'àrea d'infraestructures.
Sí, aquesta ja es va fer, és una actuació força ràpida que vam poder actuar ràpidament en aquest espai. I després, arrel d'aquesta trucada, ens va arribar una altra alcaldia, en aquest cas en el carreró Sant Joan, que també tenien dos fanals que estaven fosos, i una botiga d'aquest del Ferrero ens ha comentat que va fer arribar l'alcaldia, i crec que entre ahir i avui, no sé si ens escolta la ràdio, però que sàpiga que entre ahir al matí o avui al matí s'estava posant, reparant aquesta llum en aquest carrerer Sant Joan, el Ferrero Sant Joan, que és un carrer que és molt estret, i que si els dos fanals que hi ha queden fosos, no s'hi veu res a la nit, no? I també també s'ha fet aquesta reparació entre d'altres, però aquesta no comentes de l'esclat, és la que de seguir.
A nit, i ara que a les 7 del matí és ben negre encara, eh?
Sí. I cada vegada, i espera't, que al final de mes canviem l'hora i de seguida seran les
4. El 31, d'aquí res, la matinada del 31. Sí. Una hora menys, no? És aquesta vegada.
Bueno, són aquelles coses que
no
jo
em posis en aquest compromís, Laura. contesta tu mateixa.
Crec que sí, d'aquí uns dies ho veurem. Vinga. Molt bé, passem a la següent. Aquesta és una queixa que se'ns va quedar penjada en el passat programa de la línia de fa ja dues setmanes. Uh-huh. Una queixa, de fet eren dos missatges, d'Issa Marques, que deia: hola, bon dia, això és per la línia amb l'alcalde, estan totes les tanques de fusta davant l'escola Valdiri podrides i es mouen totes, alguns trossos són inexistents, i que és un perill, ja que si cau algun nen cap avall al recolzar-se, doncs hi ha una alçada de gairebé 3 metres. Mm. Va passar-nos fotografies, va fer un reportatge, com ella diu que és Isabel de Vilartag.
Sí.
Com
doncs,
ha quedat això?
Aquesta es va reparar aquest dimarts passat, això ja està reparat. De la mateixa zona hem retirat un triangle d'aquest de que nosaltres posem anunciant les activitats que es fan a la ciutat, això també ja està retirat, perquè tota la lona estava trencada, està retirat. Aquest matí hem fet anar a la brigada, que hi havia dues bicicletes a la part de baix de la mateixa àmbit que estaven abandonades en aquell espai, també les hem retirat. En aquest espai que us comentava ara fa un moment estem fent la tanca en el parc infantil. I després, una mica més avall de la zona, tenim també una zona jardinada que farem podar, perquè no s'ha podat aquesta primavera passada i ha donat i ara està amb una sensació d'abandonament, que l'arreglarem. I després també tenim un pi en aquell espai que té una copa molt frondosa, que també quan arribi una mica més el fred, que és quan els podem podar, doncs podarem la capçada perquè tingui un aspecte no com el que té en aquest moment, sinó que també sigui més lleuger per evitar que en aquell espai també va caure un pi de grans dimensions fa un parell d'anys i no volem que això torni a passar, amb totes les altres actuacions que us he comentat, que vaig fer la visita pel barri aquest dissabte amb una colla de veïns per mirar-me les deficiències que hi havia en el barri, temes de pintura, que ja estan encarregats i us podrem anunciar propera.
És un tema que just abans d'entrar escoltava que estàveu parlant, però no sabia ben bé què
sí, era sobre aquest tema, era en aquest àmbit, en aquest àmbit d'aquí de la zona del sud d'Escanyers, amb una visita als veïns, però aquesta que ens comentava l'Isabel la vam reparar la setmana passada, o sigui, aquest dimarts mateix, però el que sí que ens interessa és que posar en qüestió, no? Si la reparem, d'acord, però el que també li vaig demanar és si calia canviar-la, no? O sigui, no només reparar-la, però si cal canviar-la, doncs també la canviarem i posarem una renovació d'aquest espai, no?
Si sí, cal d'un altre material, perquè...
Bueno, la fusta té la vida que té, no? I ha de tenir manteniment. La fusta, si s'espatlla o deixa de tenir... Llavors, no cal només arreglar-la, cal canviar-la per una altra nova perquè pugui tenir una vida més llarga. El diferent és quan poses material ferro o alumini o el que sigui, no? Però en el cas de la fusta, s'ha de posar manteniment.
Estem parlant de la plaça Llibertat, eh? La sí. Plaça dels Pisos Verds, que... Doncs últimament s'estan fent molta remodelació.
Laura, anem amb acabat?
Anem, vinga. Doncs, també hem rebut una queixa a través del correu alcalde@rsf.cat de Marta Morella, que diu el següent. Diu: bon dia, senyor Motes, he hagut d'anar a Barcelona i he mirat d'anar-hi en Sarfa per allò de ser més sostenibles. Pujar i baixar són 30 euros, pots agafar un val més econòmic de 10 viatges, però caduquen. Ja que no hi ha cap manera més d'anar-hi des de Sant Feliu que no sigui en cotxe privat, en el meu cas em surt per 20 euros ara que ens han tret els peatges a la P7. La pregunta és: el consistori no podria fer pressió perquè baixin els preus? Han tret peatges també pels autocars, per tant tenen marge. Gràcies.
A veure, pressió el que no, a mi el que a vegades sí, no, el no tenir competència en l'àmbit se'ns fa difícil donar-li una solució immediata a la persona que fa la petició, perquè això depèn de la Generalitat, que la Generalitat té un conveni amb l'empresa Sarfa per aquestes línies directes. Ja només fer el canvi de parada, que alguna vegada n'hem parlat aquí, de que puguin parar a la carretera de Palamós, ens genera un problema, on entre els tres participants, en aquest cas, de, bueno, ja dic, és Sarfa i el Departament de la Generalitat, i l'Ajuntament fent una petició, doncs ja es fa difícil. Demanar una rebaixa de preus, bueno, es pot mirar de fer, el que passa que la resposta, bueno, jo m'atemo que no sé si ens escoltaran gaire, perquè ja tenen feta la planificació, són rutes que surten a concurs, es tenen adjudicades i sempre una rebaixa de preu és complicada. És complicada perquè el que rebaixen de preu l'empresa ho cobra igualment d'una altra banda. O ho cobra pels tíquets o ho cobra amb una producció que pugui fer la Generalitat. Podem mirar-ho, podem demanar-ho, però ja dic, no prevec que hi hagi una resposta positiva a l'hora de baixar els preus, perquè si el que deixa de cobrar l'empresa ho haurà de pagar la Generalitat. I no sé jo si la Generalitat està per la d'agost.
Doncs seguim amb una altra queixa. És un tema que ja havíem tractat anteriorment i del qual ens dona més dades el tècnic de l'àrea de Medi Ambient, Pere Bofill. El tema de les Opuntia, les plantes que tenen aquesta malaltia, i bé, han realitzat una prova amb un tractament.
Els cactus, sí. Bueno, ja, això vam parlar-ho ara fa un parell de setmanes i hem fet un tractament a les plantes. En aquestes n'hem fet un, el tècnic me comenta que falta fer-ne un segon per mirar que hi hagi un resultat efectiu, i en cas de que no hi hagi resultat efectiu, havent fet les dues tongades de tractament, es procedirà a eliminar les plantes. Això també ens ho va trucar, teníem, quan estàvem fent un acondicionament a la zona del carrer Petxer, també ens van trucar la senyora Noguer per la zona de la Pineda Fosca, que també n'hi havia uns quants. S'ha fet el tractament en aquestes que tenim localitzades, i si no evoluciona positivament, s'hauran de tallar, perquè no hi ha manera d'eliminar la plaga, i ja veurem si la podem eliminar llavors, però de moment estem fent aquesta cosa.
També ens diu Pere Bofill que en un altre tema, el carrer Petxer, que ja es van tallar les canyes amb el tractor, però que sí, encara falta fer feina a mà per acabar de tallar les canyes, ja que el braç del tractor no arriba, i també unes canyes al final a l'esquerra d'aquell mateix carrer, i que també han de triturar una mica més les canyes que han quedat en el talús. Tot això a mà. La previsió és fer-ho la setmana vinent. I acabem amb un altre que ens ha arribat avui mateix, també a través d'alcalde@rsf.cat, un tema que ja havíem tractat diverses vegades també en el programa, i que diu el següent, en francès: bon dia, senyor alcalde, què en pensa l'Ajuntament sobre les bicicletes i patinets elèctrics? Hi ha intencions de potenciar i promoure els desplaçaments en bicicleta o patinets per dins la ciutat? Hi ha previst fer més carrils bicis pels carrers principals de la ciutat i pel passeig? Es fa difícil i en ocasions perillós circular juntament amb els cotxes.
I tant, i amb, no només amb els cotxes, sinó amb els peatons. Perquè ara un dels perills que s'ha convertit són els patinets que circulen per la vorera, que circulen sense casco o que circulen per la calçada en contradirecció. Això segur que tots els que estiguin escoltant ens hem trobat alguna vegada. O sigui, no només es tracta de promoure la circulació alternativa al vehicle, sinó que la circulació alternativa al vehicle s'ha de fer dins de les normatives de circulació. No pot ser que tinguem patinets circulant per on els hi doni la gana, en direcció prohibida, sense cascos, per mig de les voreres o per mig de llocs de peatons on te puguin generar perill precisament en els peatons. Si mirem per la seguretat dels vehicles de mobilitat personal, com pot ser un patinet o pot ser una bicicleta, en respecte als cotxes també ho han de fer d'aquests vehicles respecte als peatons. I jo crec que en això hem d'aplicar, de fet la policia local té la instrucció d'aplicar la normativa que hi hagi en aquest moment per tal que tothom compleixi la normativa viària. No només els cotxes respecte a les bicicletes, sinó també les bicicletes i els patinets respecte als peatons, perquè un patinet no pot circular per la vorera, perquè per la vorera circula la gent a peu. I no pot circular per la calçada en contra d'una direcció simplement perquè ell diu que no compleix la normativa de circulació perquè no vol. No. La normativa de circulació està feta per tothom i tothom l'hem de complir. Vull dir que estem a favor de promoure la circulació en bicicleta, per descomptat, no hi ha problema, però complint les normes tothom, que no hi hagi una carta lliure per uns vehicles respecte als altres, perquè al final qui surt perjudicat són els peatons. I ja hem tingut algun accident aquest estiu mateix a la Rambla, quan passen les bicicletes a tota velocitat, o un patinet a tota velocitat en el qual hi han tingut diversos accidents a la ciutat, sense casco, sense assegurança i en circulació prohibida. Vull dir que en això jo sé que estan proliferant molt perquè hi ha la necessitat de mobilitat i aquests són vehicles barats d'accés que poden accedir amb facilitat, però la normativa de circulació és aplicable per tothom, també pels que van en patinet. I si vas en patinet sense casco i en direcció prohibida,
el que has de fer, la situació que té la policia, és multar-te perquè estàs incomplint tota la normativa que pugui haver-hi en quant a la circulació. O sigui, promoure totes, la resposta seria promoure tots els vehicles de desplaçaments alternatius, però tots complim la normativa de circulació.
Molt bé, doncs queda resposta en francès. Jo fins aquí, em retiro. La propera setmana seguirem amb més queixes.
Molt bé, Laura, moltes gràcies. Tenim gràcies. Des de fa molta estona a la Montse, a l'espera en el telèfon. Montse, bon dia.
Bon dia, guapos.
Hola, hola, Montse. Dia.
Digues.
No passa res. Estàs escoltant a l'alcalde, que és molt important.
Què ens expliques, Montse?
A veure, només li volia dir una cosa, que ja moltes ja ho he sentit que ho heu dit, sobretot les caques. Allà a sobre d'on hi ha l'esclat, que hi ha aquella mica d'espai que tenim verd, sí. Que hi ha la roca, que li diem, sí. Allà vareu posar uns d'allò, uns pals que posava gossos, no, però la gent s'ho passa pel forro.
Yeah.
Hi ha una pista de caques per allà que no t'ho pots imaginar. Quan sortim una mica allà, que és un joc que habita en l'últim bloc, quan surto pel passillo, ja se sent una pista perquè no hi ha ningú que ho reculli, eh? Ho he comprovat, eh? Que has estat a punt de fer fotografies perquè tinc una nana que la tinc atrevessada, que sempre me fa el mateix, saps? I això te volia dir. I després una altra cosa te volia dir. Guita, allà on t'he vist jo també, davant, sobre de l'esclat, totes les pites, com se diu, estan totes malaltes.
Les atzevares?
Sí, totes, els cactus aquests estan malalts, sí, ja, aquesta l'hem vist.
Tots estan malalts allà també, sí, pobrets. Sí. Tots. Te'n tinc un tocant a la finestra que està ple, tot blanc, que estan tots malalts.
Aquest ja et dic, hauries d'haver vist aquest estiu, tindries alguna... produeixen una mosca, mosca petita...
Sí. Teníem de tot, teníem allà, sí. Teníem de tot, sí.
Hem fet, ja et dic, hem fet el tractament aquest, si no funciona ja te les vindrem a tallar.
Jo havia pensat, això, però al final tindran que treure-ho tot.
Sí. Hem fet un tractament una vegada, falta fer-ne el segon, i si després del segon no funciona, les procedirem a tallar. També aquestes d'aquí que has comentat de sobre l'esclat, també.
Sí, hi ha molt, allà n'hi ha, està plena. Una altra cosa, Carles.
Digue'm, Montse.
Allà que te vaig dir que hi havia dos d'allò de minusvàlids, guita, n'hi ha dos. Hi ha un que era d'en Camps, que no hi és, un que era de l'Alfons i Nestrosa, que no hi és. Guita, com que no hi ha gaire pas, no us ho podíeu deixar un altre un, perquè és que no té, allà no hi ha apartament per res.
A quin carrer està això?
A Josep Calçada.
Vale, doncs ho pregunto.
Hi ha Josep Calçada, n'hi ha dos. I allà no aparca ningú, perquè esclar, no hi ha ningú, diguéssim, saps?
Bé, estan tots dos junts.
Són tots dos junts, sí, una darrere l'altra. Vale. Això, que si en traguessi un, almenys tindríem una oportunitat.
Vale.
I una altra cosa que te volia dir.
No, ja? Però perdona, Montse, tu que hi vius, sí. No s'aparca ningú la nit aquí, en aquests llocs?
Jo aparco aquí, sí, jo aparco aquí. No trobo mai aparcament. A migdia, a l'hora que hi vagi, no hi ha mai aparcament, mai.
Però Montse, vull dir, en el lloc de minusvàlids a la nit no hi ha cap cotxe que estigui ocupant aquest espai.
No hi ha ningú. Vale. No, els veïns ja si m'ho han dit, Montse, per què no ho dius? Ja us ho diré. Vale. No patiu, dic, avui trobo que faré, ja us ho diré.
Vale. Doncs mira, jo li passo uns tenguis a veure si podem esborrar-ne un dels que hi ha, no?
Això, sí, perquè n'hi ha dos. Seguits, un a l'altre.
Vale. M'apunto i la setmana que ve te podré dir a veure... Vale. És que amb això, a l'hora d'esborrar-los hem d'anar molt al tanto, Montse, perquè si es fan, si s'utilitzen i després en falten, l'hem de tornar a pintar i, bueno, i generem molèsties a la persona que l'utilitza i això hem d'anar una mica al tanto. Vale?
Ja t'he dit jo que allà no hi ha ningú. Jo passis a l'hora que passis, ja veuràs que no hi ha mai ningú allà.
Perfecte. Jo el passo.
Una altra cosa te volia dir. Sí. El Nan Cortés.
Al carrer Hernán Cortés.
Quan baixes, sí, quan baixes, quan surts del garatge de l'esclat que baixes, tot, sí, fins a arribar i baix de tot, anant cap al garatge. Uita, allà és tan curt aquella... I hi ha els cotxes aparcats d'un costat i moltes vegades no podem, i hem de pujar l'acera.
Sí, és molt l'acera.
Ja no podria... Molesta molt. A mi m'ha sacat de dir-ho, perquè jo vinc allà en aquell barri, però escolta-me, és que a vegades no pot...
Però, Montse, la solució és prohibir l'aparcament, eh?
Ja.
Perquè... Vale, ja en tenim poc, t'ho dic, perquè en tenim poc.
Que no n'hi ha. Ja ho sé, que allà no n'hi ha. No sé, però és que a vegades és que no pots ni passar.
Sí.
I a vegades ja ho posen alguna furgoneta grossa, saps?
Sí, i llavors no passa.
I clar, tens que pujar a la vorera per poder passar.
Sí,
clar, per poder passar a la vorera, clar, per poder passar. A veure, jo no dic que ho treguis, no, ni molt menys, però...
Llavors,
no sé.
Però, Montse, l'única solució és treure-la, o sigui, del que m'ho comentes és treure-la.
Ja ho entenc. I després empiparan els que...
Bueno.
Ja ho entenc jo.
Hi ja saps que amb això no fem la feina, no la fem bé per tothom, eh? Això també...
No, això ja ho sé. No
intentem fer-ho, però a vegades no l'encertem per tothom.
Això ho entenc perfectament, que no se farà mai bé per ningú. Ho entenc perfectament.
Molt bé, Montse.
Només era això.
Moltes gràcies. Merci per trucar.
Gràcies, Montse. Adéu, bon dia.
Adéu,
Montse. Ens trucava des de Sant Joada, eh? Per situar a la gent. Li faig jo una petició, que estic fent un d'aquells vídeos que faig jo per internet i vaig haver d'anar al carrer del Raig abans d'ahir, sí. I la veritat és que aquest carrer està fet un desastre.
Bueno, pues paviment, tingut, sí, el carrer del Raig hem tingut peticions de poder-ho fer, de poder fer el projecte, tot i que t'ha dit que no tots els veïns volen reformar el carrer de la manera moderna, diguéssim, eh? Vull dir que volen mantenir alguns l'estructura que té en aquests moments, però sí que és...
Bueno, és que allò no és una estructura, allò és com si estiguessin cavant unes trinxeres,
sí,
no?
Sí, sí, correcte. Bé, sí. Té una característica peculiar, no? És un carrer molt pendent, que per entrar a les cases tens unes glaons per poder entrar, sí. I que és un carrer complicat. Jo l'he demanat diverses vegades de poder-lo tractar i arribar a acords amb veïns per poder fer-ho. Bueno, el tenim més una altra d'aquests carrers que tenim en cartera, que ja fa temps que s'hauria de jo crec que s'hauria de fet ja fa temps, i més aprofitant l'obra de Rius i Calvet en aquell espai per poder-lo modernitzar tot d'una sola manera, no? Però bueno, no has acabat mai de fer el pas, no has acabat mai de posar-te d'acord amb els veïns, però sí que és veritat que aquest carrer ja hi ha passat alguna
algú
vegada.
Pot prendre mal, vaja, que no...
sí, està totalment aixecat i amb una pendent enorme.
Bueno, o sigui, a vegades que no volen que s'arregli perquè no hi hagi més moviment, no? Que també, de vegades,
també sí.
Una pregunta que es fan a través de les xarxes, com sabrem que ens podrem vacunar de la grip? Si té idea,
farem,
si ens avisarà.
Sí, el que hem anunciat al principi, en el moment, aquesta setmana que ve comença la vacunació també de la grip per les persones que vulguin. Les persones de més de 70 anys tindran la trucada del centre d'atenció primària per posar-se la tercera dosi de Covid, i també pels que vulguin vacunar-se, doncs també podran vacunar-se contra la grip, també podran fer-ho en el mateix moment, o sigui, en el moment que podran, no sé si una a cada braç o totes dues al mateix braç, però que podrien posar dues vacunes per fer-ho a totes les persones. En aquest cas m'han dit les majors de 70 anys. El que tingui previst o que ja faci regularment la vacunació de la grip, jo el que recomanaria seria que s'adrecés directament al centre d'atenció primària demanant que vol vacunar-se per la grip, en aquest cas no per la tercera dosi de Covid, però per la grip, i suposo que li duran dia i hora per poder-ho fer, perquè ja me comentaven que la setmana que comencen. El que no me va aclarir és si començaven per tothom de manera genèrica o només a les persones de més de 70 anys. Això també li podran aclarir en el centre d'atenció primària, però bueno, farà la vacunació normal, com s'ha fet cada any pel tema de la grip.
Molt bé, una altra trucada al 972-82-1803. Tenim en Francesc. Francesc, bon dia.
Hola, bon dia.
Francesc, bon dia.
Què tal? Hola, Carles. Mira, era respecte a la pregunta que acabo de fer fa una estoneta per no tornar...
Sí, del carrer Ibis, no, Francesc?
No, el carrer Ibis no, era el tema dels bicicletes. Tema del transport elèctric.
Ah, vale. Bueno, però vull dir que es truques per ubicar... Truques des de la carretera Girona al carrer Ibis, en Francesc. Aquella zona.
Sí.
Estem, ja veus que estem tots sota control, noi?
Sí, bueno.
Sí, no,
per
home.
Per la veu ja els coneixem.
Sí.
Digues, Francesc.
Bueno, respecte a la resposta que jo em referia, que esperava, sí. Era el tema de potenciar dels vehicles elèctrics.
Ah.
Evidentment, jo en el correu, per no expandir-me gaire, he fet com a usuari de bicicleta, doncs he parlat del risc que comporten en bicicleta amb els vehicles.
Vale.
A la vegada els molestes, a la vegada els fas frenar, volen adelantar...
Vale, total, jo he interpretat amb el tema dels patinets. Pensava que te referies al tema dels... Per l'escrit no sabia que eres tu, per la veu.
Sí, en qualsevol cas, patinets o bicicletes van de la mà, entenc. El que passa que el patinet, potser a utilitzar-lo gent més jove, sí. Potser fan coses que no haurien de fer.
Ja. Aquest és un problema que tenim ara, O sigui, no nosaltres només, És un problema que he tingut ocasió de parlar amb altres i és un problema estès a molts municipis, el tema dels patinets, Bueno, per això que dius, potser sí, perquè és gent més jove i que no segueix cap mena de normativa, no. O perquè les desconeixen, no? Perquè encara potser no tenen ni carnet de conduir.
Sí, possiblement se'ls hauria de fer una mica de formació. Sí. Però bueno, això ja no hi entraria. Jo el que em referia era a tota la raó que li dono, del fet de que si nosaltres invaïm la zona de cotxe, ens sentim perjudicats a nosaltres perquè té cert risc circular amb els cotxes. I si invaïm la zona de vianants, evidentment nosaltres som els que produïm el malestar en el vianant. Per això, jo pregunto, se pot posar carrils bici perquè cada tu estigui en el seu lloc, no invaïm i ens sentim tots còmodes? Era, a fi de cap, era la meva pregunta.
Sí,
I el fet de potenciar això vol dir donar facilitat perquè la gent vagi amb transport d'aquest tipus i pugui anar amb bona convivència amb la resta. I com que és un tema que està proliferant molt, el que volia saber quin era el punt de vista des de l'Ajuntament.
Doncs mira, jo hi estic d'acord amb el tema de promocionar el tema de l'ús de la bicicleta. El que passa que entendràs el problema ben ràpid. Segons la... Això, amb ciutats on tenen una morfologia de carrers que són més amples que les nostres, doncs sí que pots destinar, no sé, per exemple, eliminar una línia d'aparcament o combinar la línia d'aparcament o eliminar una mica de vorera i ficar una línia de bicicletes.
O un carril.
O un carril de bicicletes. En el cas de Sant Feliu, en alguns carrers, això ens implica o eliminar tota una línia d'aparcament, com es va fer, per exemple, en el carrer Gravina, que els cotxes s'aparcaven i es va eliminar la línia d'aparcament, es va pintar per fer la continuació del carril bici. En els carrers de Sant Feliu implicaria, doncs, en algun espai eliminar tota la línia d'aparcament, i en els que tinguin dues direccions i que no siguin, que siguin prou justos, doncs eliminar una direcció i fer els carrers d'una sola direcció. Això és un debat que tenim ara sobre la taula, perquè el fet de... Ho tenim sobre la taula pel tema de la mobilitat. De fet, estem encarregant un pla de mobilitat a la nostra ciutat per poder donar resposta no només a això, sinó que en aquests temes també que s'estan plantejant de transformar els carrers que tenen dues direccions a la ciutat, veure si això és necessari, i a veure si podríem ser d'una sola direcció i donar un traçat alternatiu en aquell que hagis eliminat la direcció. Per exemple, si hagués un carrer que té dues direccions i tingués la possibilitat de mantenir-ne, ara m'ho imagino, no sé, no...
La carretera de Girona, per exemple, clar.
Vale, doncs, per exemple, si fos de pujada, o si imagina que fos de pujada, doncs els que baixen tindrien, en aquest cas és fàcil, no? Perquè la baixada seria per la ronda, vale? En aquest cas jo crec que seria fàcil de poder-ho suplir. Però algun dels carrers més estrets, en el cas de, no sé, qualsevol altre carrer més estret, ens implicaria tenir estudiat quin és el traçat alternatiu per al carril que elimines. I això ens permetria dues coses. Si elimines un carril, te permet augmentar les places d'aparcament i crear també la circulació de bicicletes. Per exemple, a l'Avinguda Catalunya hem eliminat des de l'entrada, des de la rotonda dels Mossos fins al final, fins als pisos de la Caixa, allà hi havia dues direccions. Doncs hem eliminat una de les direccions per crear aparcament. El mateix es pot estudiar per altres espais de la ciutat on te permeti eliminar una de les direccions en el cas que hi hagi una circulació alternativa per poder ficar aparcament i el carril de bicicleta. Vull dir que això, estem ara elaborant el pla de mobilitat i això ens donarà pistes per poder actuar en aquesta...
Sí, en els carrers més amplis, per no anar més lluny, vull dir, sí. Ja que estic pensat en el carrer de Girona, per exemple, perquè la tinc davant. Aquest carrer no hi hauria, per exemple, la possibilitat d'afegir-li ja un carril bici i simplement reduir l'amplada del carril?
En el carrer, no sé, a la carretera Girona?
Sí, per exemple, que és un carrer que travessa
Sant Feliu de Girona. Entenc el que dius, però hem d'anar més enllà. La carretera de Girona, quan plantegem... això és un debat que es va... Jo crec que... no recordo. Crec que es va iniciar aquí a la ràdio amb alguna trucada. No eres tu, però algú va trucar ja de fer l'anterior legislatura, de fer 4 anys almenys, i es va iniciar un debat sobre el tema de la circulació en un sol sentit a la carretera de Girona, i en el qual jo vaig dir que a mi no veia problema de fer-ho almenys fins al carrer Santa Magdalena, perquè deia que convertiries aquella zona en un boulevard, no? Que donaries vida als comerços, on tindria més aparcament, eliminaríem el problema que tenim en aquestes tardes de la part baixa, on tenim les persones, els pares que van a buscar els nanos del col·legi de Sant Josep, que ens generen un embotellà enorme cada tarda a les 5 de la tarda, i és reestructurar-ho d'una manera diferent, perquè tenim l'alternativa de la ronda. Doncs el mateix es pot estudiar fins a arribar, no sé, a l'Esclat, per exemple, no? Això que tu comentes de fer-ho d'una sola direcció. En aquest moment,
fer només un carril bici en aquí sense pensar en el global, penso que no és el que per on hem d'anar, perquè és fer un pedaç sense tenir un pensament global de l'espai com l'has de tractar i fins on te pots arribar amb això. Però el carrer, la carretera de Girona sí que dona espai per tenir doncs, aparcament, una sola via de circulació i bicicletes. Això sí que es pot fer. El que passa que t'he dit que no ens ho hem plantejat a fons, no. Perquè ja dic, tenim el tema del pla de mobilitat que encara l'estem
elaborant. Hem d'anar acabant, Francesc, digues.
Ja, bueno, és que clar, és l'única opció que tinc per parlar amb el cap.
Bueno, sí, ja, però és que... Llavors hauríem de fer un espai de debat, m'entens? Però no és el format.
Bueno, me quedo en que paciència.
Amb paciència i que veuràs en el pla de mobilitat, veuràs les alternatives i que no és un no, eh? En això que em comentes, de fer que la carretera de Girona sigui d'una sola direcció, jo veig que és una opció de futur per poder fer, el que passa que requereix un projecte, com us parlava abans de l'inici del programa, d'altres carrers, i poder desenvolupar-lo amb tinguent tot estudiat, eh? No fer un pedaç de cop i volta en un espai que es condicioni tota la resta.
I t'agafo la paraula, però bueno, que al final tocava pel tema de la mobilitat de bicicletes i de patinets, sí. I era per millorar la convivència, vale. I per tant s'havia de donar un lloc per on moure.
Sí,
era una mica sí. el que jo volia.
Molt
bueno,
bé.
Molt bé, gràcies, bon dia. Gràcies.
Molt bé.
Adéu. Deixem aquí ja l'apartat de trucades, que estem ja sobre l'hora i sí. No volia marxar del programa sense preguntar-li, ja vostè va fer l'anunci, doncs que anàvem ja pel pàrquing, em sí. consta que ha tingut una reunió amb comerços i botiguers i sí. restaurants sí. i també doncs, parlar de l'aparcament, encara no ha arrencat, però en quina, sí, bueno, quina situació estem?
Anem a tota pastilla, no? Una expressió molt col·loquial, però sí que anem a desenvolupar el projecte perquè estem en disposició de poder-lo executar. Ja us vaig anunciar en el darrer programa que havíem tingut la visita de l'empresa. Ahir, per exemple, me vaig reunir en comerços i restaurants de Sant Feliu per poder-los explicar en quin punt estàvem. També no només per fixar-los el calendari, el calendari que tenim en aquests moments és que abans de final d'any ha d'estar aprovat el projecte de l'aparcament, l'aprovarem per ple i és l'exposició pública, començarà l'exposició pública del projecte a final d'aquest any i preveiem doncs, l'inici de les obres el primer del mes de març amb l'objectiu d'arribar a Sant Joan amb el pàrquing en funcionament. Jo els hi comentava ahir, dic, no tenim marge per aturar-nos perquè si no arribaríem en aquesta data que volem que entri en funcionament per Sant Joan, a finals del mes de juny d'aquest any que ve hauria d'estar en funcionament la primera fase. Vaig aprofitar la reunió també per explicar-los que paral·lelament a la construcció de l'aparcament hi ha una part important que és com gestionem aquest aparcament. I això vol dir que paral·lelament al projecte de construcció de l'aparcament hem d'estar treballant també en com ho gestionem. I això vol dir el nou contracte de Zona Blava, que també tenim, que hi estem treballant, perquè és un contracte que està caducat, sembla que està caducat des del 2000, si no és del 2008 serà el 2010, però estem sobre aquestes dates i si no és anterior, eh? Que està un contracte caducat, amb les tarifes caducades, amb les màquines, us en recordeu que teníem queixes aquí alguna vegada que ens han trucat a la ràdio perquè les màquines expenedores dels tiquets que tenim de la Zona Blava són de la, vamos, de principi de segle, diguéssim, que no accepten pagament en targeta, que has d'anar només amb monedes, no et pots identificar la matrícula, doncs tot aquest...
Encara no s'havia inventat el cotxe i ja es van ja fer teníem... aquests...
Sí, les màquines ja hi eren. Doncs el que estem treballant és en renovar-les totes i posar totes les facilitats de pagament i fer generar les ofertes. I ara, com que estem preveient que el contracte depengui només de l'Ajuntament, no anem a concessió a donar-li una empresa externa, recordeu, que no estem fent-ho per gestionar-ho directament des de l'Ajuntament, això es permet doncs, la llibertat de poder triar quines són les tarifes, quines són la maquinària que vulguem tenir. I ahir vaig aprofitar la reunió amb comerços i restaurants doncs, per ensenyar-los la proposta que tenim, perquè sí que hem contractat una empresa externa perquè ens faci el pla de viabilitat econòmica de la construcció de l'aparcament. Recordeu, estem preveient una inversió de 6 milions d'euros més els costos que pugui tenir l'empresa que vingui a ajudar-nos a fer el tema del cobrament de la zona blava. Vull dir que és una inversió importantíssima, però creiem que posem fi al debat de que Sant Feliu de Guíxols no podem continuar creixent perquè no, la gent no pot venir perquè no troba aparcament. I això no només es passa a l'estiu, sinó que també es passa als caps de setmana. Hi ha diumenges de tot l'any on la gent pot estar voltant sense trobar aparcament i simplement doncs, passen de llarg quan no es queden a Sant Feliu. No? I en algun moment ens hem d'aturar a invertir en infraestructura, perquè si no podem morir d'èxit. No? Si el que estem treballant és en fer una ciutat més maca, més atractiva pel visitant, i després resulta que el visitant, quan ve a la ciutat, no pot aparcar, doncs estem morint d'èxit, no? Perquè la inversió que s'endurà és negativa, perquè no podrà deixar el seu vehicle. Independentment de com, de quin tipus de vehicle utilitzi, si és elèctric, si és de gasolina, gasoil o si ve en carburo, m'és igual. Però els vehicles s'han de deixar en algun lloc i necessitem invertir en infraestructura. Per això us dic que és una inversió molt gran, ja et dic 6 milions d'euros, però jo crec que l'hem de fer i ara tenim l'oportunitat de poder-la fer perquè durant molts anys hem estat amortitzant deute. Ara podem tenir ús dels nostres recursos propis amb els romanents de tresoreria, que ja sabeu que ens han obert la finestra aquest any i el que ve, i després ens la tornarà a tancar. O sigui, o ho fem ara o ja no podrem fer-ho. Llavors tornarem a tenir el debat durant 40 anys més? Doncs no. Hem decidit agafar el toro per les banyes. El tema de l'aparcament l'hem identificat ja des de fa molt temps com una necessitat i ara se posarà solució. I per això dic, espero que tothom ho entengui, perquè és una millora importantíssima perquè la ciutat pugui continuar creixent, si no, no podrem créixer. I a més, el model que volem fer de deixar els aparcaments dels vehicles que es deixin a les entrades de la ciutat, per això estem fent l'aparcament a la Sarta i la carretera de Tossa, i per això tota l'altra inversió que després també vindrà, de que la gent pugui accedir des de l'entrada de Sant Feliu a la zona centre, a la zona del passeig, d'una manera tranquil·la, fent un passeig amb la família, que puguis venir amb els nanos, que puguis venir amb qui vulguis, fent un passeig fins a arribar al mar o al passeig del mar o al centre de la ciutat, que és el que volem fer d'una manera tranquil·la, sense la utilització del cotxe, que has tingut lloc per deixar-lo sobradament amb aquestes 515 places que creem aquí. I per això ara comença. I per això aquestes reunions, ja et dic, que vam tenir ahir amb comerços i restaurants per conèixer la seva opinió, de què li semblava el cronograma que teníem i sobretot també què li semblava les propostes que ens ha fet de tarifes de zona blava perquè les poguessin utilitzar, i estem valorant diferents tarifes amb l'empresa que ens està fent la viabilitat econòmica per poder-les portar a terme, i les opinions que ens van donar ahir els comerciants i els restaurants doncs les traslladem ara a l'empresa perquè les pugui aplicar, ho transformi en el que seria una hipòtesi de compte de resultats, que serà positiva perquè van presentar els comerciants, van triar-ne alguna, van fer propostes diferents, i amb aquesta línia irem treballant per fer un projecte que jo dic que és necessari perquè la ciutat pugui créixer en un futur, perquè continuar sent una ciutat futura.
Molt bé, doncs de moment deixem-ho aquí, ens han quedat diversos temes, que en tot cas la setmana que ve ens emplacem per tractar-los aquí a Ràdio Sant Feliu. Gràcies, alcalde, fins la setmana entrant.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies també a tots vostès per la seva escolta. Ja saben que queden oberts els correus, que és alcalde@rsf.cat, i també les xarxes socials, des d'on recollirem els vostres suggeriments o les queixes per tractar-los la setmana que ve. Ha estat a les vies de so i també ha intervingut avui en el programa la Laura Aranda. Ens han donat suport en Pol Marca i en Pere Carreras. Si us ha parlat Josep Andújar, fins la setmana entrant.